Bon dia i bona hora. Ara mateix són les 10 del matí a la Vila de Piera. Arrenquem el diumenge i el que per nosaltres sempre serà a l'hora de l'Àngel recuperant la veu de la Cali, que avui ens explicarà l'efemèride del dia. També ens visitarà Joan Poc per parlar sobre el passat i present de Piera a través d'uns escrits. I des del Centre d'Atenció Primària de Piera, l'Úrsula i la Teresa tractaran sobre una de les malalties més complicades de viure i d'acompanyar, la depressió. Com identificar-la i com cal actuar. La Marillum estrena aquest diumenge una nova secció i tindrem alguna cançó per respirar. Acabarem l'hora amb l'activitat de la biblioteca per la setmana que ve i arribarem a les 11, on el Joan, avui sí, podrà estrenar bé l'estudi de Ràdio Piera amb cadires noves. Al matí seguirà a quarts d'una amb el codi màgic de Disc Piera, a la una recuperarem l'Olímpia de divendres del Pere Esteve i a les dues una nova edició del Music City. Poseu-vos a punt que avui arrenca un diumenge més al matí a Ràdio Piera. El que sí que no pot faltar sou vosaltres. Som-hi! Avui és 25 de gener de 2026, però què va passar tal dia com avui, el 1924? Ens ho explica la Cali, la nostra assistent d'intel·ligència artificial, que ens en dona les dades. Bon dia, Cali.
Bon dia. Doncs avui fa 102 anys, el 25 de gener de 1924, es van inaugurar els primers Jocs Olímpics d'hivern a Chamonix, a França. I avui, el 2026, ja tenim fins i tot 11 atletes catalans participant-hi. Preparem-nos per vibrar amb les seves històries.
I com creus que seran els Jocs Olímpics d'hivern d'aquest any?
Doncs aquesta edició té un ambient espectacular. Amb bons atletes catalans tenim representació en diverses disciplines. Per exemple, tenim una esquiadora que va començar a entrenar a la Cerdanya de ben petita i ara competeix en slàlom. Doncs se celebren a Milà Cortina d'Ampezzo i estaran en marxa fins al 8 de febrer. Tenim uns quants dies per seguir totes les competicions i, qui sap, potser alguna medalla catalana.
Quines són les principals modalitats que podem seguir?
Tenim modalitats com l'esquí alpí, l'snowboard, el patinatge artístic o l'hoquei sobre gel. I entre elles, els nostres atletes catalans es deixaran la pell en proves com l'eslàlom o el patinatge de velocitat. Emoció assegurada.
Al llarg d'aquest segle de competició, quines han estat les edicions més destacades?
Les edicions icòniques van ser Lake Placid 1980, on es va viure el miracle sobre gel, o Lillehammer 1994, pel seu esperit èpic. I, és clar, Barcelona 1992, que tot i ser d'estiu, va marcar un abans i un després per l'esport català.
Explica'm què va ser el miracle sobre gel.
És un moment mític dels Jocs de Lake Placid 1980, quan l'equip d'hoquei sobre gel dels Estats Units, ple d'aficionats, va derrotar la potent Unió Soviètica en plena Guerra Freda. Va simbolitzar que, amb esperit i cor, tot és possible.
Doncs vinga, ens quedem amb aquest missatge. Cali, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a tu, ha estat un plaer. Que acabis de passar un diumenge rodó i ens retrobem ben aviat. Adeu, Màrius.
Creuar-me amb tu, que la vida em va canviar. Ho feies fàcil, tenies llum i l'amor més gran. Va ser fantàstic conviure amb tu mentre el somni va durar. persones que es transformen en record i no moren mai. Creu-me, si sabessis les vegades que m'inspires, si sabessis com enyoro els bons moments, tornaries a la terra amb un somriure. Creu-me, si sabessis com m'agrada recordar-te, si sabessis quantes coses tinc de tu, tornaries a la terra per quedar-te. Va ser tan màgic mirar-te als ulls que el silenci em va parlar. Tenies força i la virtut de saber escoltar. Va ser tan tràgic, va ser tan dur, com t'anaves apagant, que només amb un somriure em vas donar la lliçó més gran. Creu-me, si sabessis les vegades que m'inspires, si sabessis com enyoro els bons moments, tornaries a la terra amb un somriure. Creu-me, si sabessis com m'agrada recordar-te, si sabessis quantes coses tinc de tu, tornaries a la terra per quedar-te. Quantes coses tinc de tu, tornaries a la terra per quedar-te. I si ara em pots sentir, moltes gràcies.
Joan Poc, bon dia.
Bon dia tinguem.
Bon diumenge.
Igualment.
Què ens portes aquesta setmana?
Bé, aquí llegiré una mica de... No un resum, una mica d'allò que he trobat. I en acabat darrere en diré quatre paraules sobre això.
Molt bé.
I diu així. La nostra vila d'or. Diu, la vila de Piera, pel que ha pogut copsar entre tot, és ensopida. Com si dormís sobre la grandesa d'un passat gloriós que no hi ha dubte tingué. La vibració, a cops, això fa que cap llavor sembrada arribi a fructificar, menys fer-se vella. Es comencen algunes coses i poques arriben també a acabar-se, per manca de constància, ajuda moral i crítica constructiva. Si la meva petició pot tenir qualcom d'efectivitat, demano un esforç per part de tots ajudar i aportar a terme qualsevol activitat positiva en l'ordre social, cultural i moral de la vida de Piarenca. Els qui poden portar a terme la missió determinada que treballin amb una constància i afany com mai i els qui mantinguin una actitud passiva de crítica, com ara jo, que la procurin fer positiva. Així serà una manera efectiva de portar a terme grans empreses. Una de les maneres del nostre esperit de la vila pot ser reunir de quan en quan, això cadascú en pot pensar el que vulgui, de quan en quan el jovent i persones grans i tractar sobre temes diferents. Podria exposar-se els temes a parlar a fi com pogués preparar-se amb temps. No hi ha dubte que en aquestes reunions sortirien grans coses i sobretot idees per portar a terme en el moment oportú. No vol dir que s'interpretés això com un estat de pessimisme, però sí fer-se veure una realitat palpable, que jo desitjaria que es girés en sentit contrari. Acabo dient que entre tots i amb l'ajuda de tots ho podrem fer tot. Això és una cosa doncs, que jo em fa l'efecte que es podia portar bastant a terme. Jo no sóc un mestre de gaire saber, però hi ha moltes coses que no tenen continuïtat. O sigui, es comencen però no s'acaben. Avui dia el diner és el que mana. Jo, doncs, per la meva edat, recordo els antics ajuntaments, com que no remenaven dos bes, que diuen els mallorquins, anaven tots a una. Avui no s'hi va a tots a una. Hi ha una paraula que jo, doncs, els plens els segueixo tots. Abans els feia personalment a la casa de la vila, ara me'ls miro per la televisió. I la paraula que s'hauria d'utilitzar, hauríem. Aquesta és la paraula que crec jo que els oponents els que manen l'haurien de fer servir. Hauríem, però és que no. Avui dia fa l'efecte a mi, el meu modo de veure, els ajuntaments no haurien de ser que fos majoria absoluta. Perquè avui dia fan els plens, que no sé per què es fan, perquè doncs es fa un ple, llavors en surten uns punts a tractar, surten les votacions, i les votacions, com aquell que diu, quasi sempre surten positives pels que manen. Difícilment surt algun tema que no d'allò, perquè els d'esquerra no, els de dreta sí, els de Som tampoc, els de Junts ara sí, no hi ha unanimitat amb les coses que es parlen. Jo recordo que abans, doncs els ajuntaments que no remenaven cèntims, anaven tots a una. O sigui, i suposo que actualment hi haurien de fer igual. Perquè el que jo a vegades exposo aquí, aquesta mesura, suposo que l'oposició ho veu també. Perquè si jo vaig pel carrer caminant, i veig unes rajoles que belluguen, veig un arbre que està tort, veig un cartell que està tort, suposo que l'oposició ho veu, això. Suposo jo que l'oposició ho veu. No els costaria de gaire, doncs ells, amb el departament que pertoca aquell terra fent malbé, aquell arbre tort, aquell cartell, tot això, transmetre-ho al qui pertoca aquell departament. No esperar, perquè en si es pot dir esperar que caigui la rajola, que caigui l'arbre, que caigui un cartell, perquè llavors sí que ho exposarem. L'oposició espera que passin coses perquè llavors pogués-se posar en contra dels que manen. Això és un punt dels que veig. Abans de dir que abans passava una cosa d'aquestes, quan que m'havia trobat amb alguna, i precisament en un cas de casa meva, i un senyor que era de l'oposició llavors va ser el primer en venir i el primer en prendre nota de tot i al cap de dos dies estava solventat aquell assumpte. O sigui, i era de l'oposició. Avui esperarien de que els que manen ho anessin a veure o d'allò i no al contrari. Ho estem veient actualment amb la política general. Som poble i encara hauríem de fer poble. Ara això sí. Ara veig que hi ha alguna mica de moviment, veig algun jardiner, veig alguna cosa que es va arreglant. No crec que sigui per les meves paraules dites amb aquesta emissora, però veig que algú es va fent. Però bueno, amb les coses petites, si es veu algun desperfecte dintre la població, torretes, cartelleres, jardins, etc., sols caldria notificar-lo els corresponents consellers del mateix. Per oposició que hi hagi imperfecte, som perfecte poble. Però, és clar, el que interessa és com més deteriorat se deteriori, millor. Política a la política i poble és poble. Suposo que a l'última hora m'estic guanyant l'antipatia. Suposo que me l'estic guanyant. Però, bueno, no faig mal a ningú. Dic el que penso i tot el que penso és el que he dit. Vull llegir un altre apartat d'aquí que també és interessant. Piera Vila Joiosa. Veu aquest senyor, doncs, ja aquells temps, 70 anys enrere, ja la veia. I diu així: no hi ha cap dubte que la vida encara que ens transcurs, ella penes, les penes siguin majors que les alegries. És meravellosa. Recordo encara quan jugava, això és escrit d'un senyor doncs, que hi ha, malaurat ja fa anys que no existeix, jugava boles davant de Cal Ferrer. Recordo aquella creu que en mala hora va ser destruïda. Recordo també les hores d'estudi. En aquell temps, per anar als estudis, passàvem per un passadís i fèiem enrabiar a la traseta de Cal Carrampí, que era la que venia el peix i rentava, i el rentava i el preparava a una font que hi havia abans de la que avui, vulgarment anomenada del peix. La tartana del Federico anava a cada tren a l'estació. Semblava mentida que un cavall pogués portar per aquests ditxosos carrers que sempre han estat igualment mal cuidats. Eren, això es parla d'abans, a 10 o 12 persones ben assegudes. De records que en aquests tots els que a la meva edat i encara més, els més grans, ens omplen d'una nostàlgia agradable. I encara que el recordar-ho vulgui dir que tenim algun any, avui ho exposo amb senzillesa, perquè encara en aquest moment s'han anat pensament per escriure-ho. Moltes i moltes vegades a casa meva ha sigut tema de conversa amb els meus fills. En la vida llavors era més tranquil·la i senzilla. Les festes eren esperades, amb més il·lusió que avui. Una d'elles, la festa major. En el casal de la cooperativa els contrapuntàvem amb les orquestes, els concerts, les famoses sarsueles. Els del casal tenien l'orquestra Unió Artística, els de la cooperativa, els Fatxendes. Quins concerts! Que ens sentia ni una mosca. Aquella música no anava en tot el perquè es consideràvem del poble. Tant i tants anys venien els mateixos. Per la festa major de Piera ja hi han passat cantants famosos, com Hipólito Lázaro, Marco Redondo, Emili Vendrell, Ricard Fuster, Maria Espinal, Ricard Mairal, García Martí, Pau Jorge, Mercè García, etc. Amb obres tan famoses com Els Bohemios, La Parranda, Los Gavilanes, Les Golondrines. Precisament amb aquesta famosa obra, Déu Sant Dissaga, cantada pel recordat Ricardo Fuster, es va estrenar al casal, avui conegut com el nom de Foment, Marina, Doña Francisquita, Don Manolito, etc. Allò creien veritables festes majors que amb aquell contrapunt que abans es deia a l'endemà al matí ja hi havia gran polèmica i la discussió dels dos partits. Tots volíem que fos dit i havíem guanyat, i tots contents. Tot ha quedat enrere, tot forma part com un preuat tresor del nostre record. Ho vulguem recordar-ho avui, perquè aquest jovent de Piera ja m'agrada que balli la Yenka i el Quando, però era tan meravellós un vals socis ben ballat que és una cosa que, desgraciadament, per ells avui està fora del seu abast. Tot sincerament, firmat un senyor que no existeix. Gràcies.
Doncs vinga, Joan, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana que ve.
Va, la setmana que ve si Déu vol. Bon diumenge a tothom.
Bon diumenge.
Oh no, crec que m'estic tornant a enamorar. Avui t'he vist i ho he començat a notar. Hi-hi, ha-ha, què collons està?
faci un pet no riuràs tant. Vaig a les bodes dels amics, els felicito i els somric, però per dins penso que avorris, mai voldria res així. Però després vaig a dinar a casa els avis, els imams porten junts 60 anys i són els meus dos ideals. I uns pares a la meva edat estaven casats i amb tres fills, i jo no sé ni si em vull tindre a mi. I avui a la tarda tenia una cita per una app. M'havia posat guapa i m'han deixat aquí plantat. Quan em sento preparat és quan no em fan ni puto cas. Però què et pensaves? Tampoc m'agrades tant. No entenc la penya que connecta amb tothom, que ho deixa i al cap de dos dies torna a estar en una puta relació. Què passa? Teniu por estar sols o esquiveu els dos? Proveu de no sortir de festa un dijous o un divendres. També s'està bé a caseta, llegiu, escriviu a una llibreta. De veritat que em feu molta pena. Plorant per un cor, bavejant per un cos, confiant en l'amor. Però a vegades jo també hi crec i envejo gent que flueix. No sé si vaig néixer o créixer així. Quin és el meu destí? Oh, sí, aquí llisco a la dreta, aquí llisco a l'esquerra. En aquesta foto sí, però en aquesta foto no. M'espero una hora contestar la palanca en vida social. T'hauràs d'esforçar, sóc un cactus, tinc el cor glaçat, esquerra com un gat, el llistó massa mil voltes al cap. Estic fatal, però sóc genial. No saps el que et perds a mi, xaval. Que no és més xulo, qui més folla, no és més guapo, qui més triomfa. La bellesa està per dins, però molts per dins esteu fodits. Per estimar, és d'estimar-te, fer l'amor, està en donar-se, però no tot és tan senzill. No sempre es pot fluir del gil, els gelos són inevitables i el desig sempre s'acaba. La vida no vull dir, però et pots fer una mica més feliç. I tot el que he dit, agafeu un pinso.
A continuació us oferim Espai de Salut, una coproducció de Ràdio Piera amb el Centre d'Atenció Primària de Piera. Espai de Salut, amb Úrsula Gimeno.
Hola, què tal? Estem aquí de nou a l'Espai de Salut. Aquesta vegada volem començar l'any 2026 celebrant el Dia Mundial contra la Depressió, que va ser el 13 de gener. I, bueno, la depressió és una simptomatologia que pot arribar a ser altament invalidant, per tant, creiem que és important donar-li cara i ulls en aquesta patologia. Ens acompanya la Teresa Bujons, que és la psicòloga del Centre d'Atenció Primària, que ja la coneixeu d'altres vegades. Hola, Teresa.
Hola, bon dia.
Hola, què tal? I, bueno, una mica doncs, tractarem aquest tema. Llavors, Teresa, així per posar-nos una mica en situació, en què context, ens podries dir què és la depressió?
Mira, la depressió és un síndrome, que això vol dir que és un conjunt de símptomes, sí, que generen malestar, que és molt invalidant en el nostre dia a dia i que afecta totes les àrees de la persona. Afecta tant a nivell emocional, afecta a nivell cognitiu, a nivell de comportament i a nivell d'organització, i queden afectats tots aquests àmbits de la persona o un d'ells. Com es caracteritza la depressió? És un baix estat d'ànim, és una tristesa persistent, és una autoestima limitada, és tenir sentiments de culpa, és una pèrdua d'interès i un terme psicològic que fem servir molt, que és anhedonia, que és la falta de sentir plaer en aquelles activitats que abans sí que em generaven...
Falta d'il·lusió, no?
Sí,
per exemple.
Just, en aquelles activitats que abans sí que em generaven aquest sentiment. I també pot comportar insomni i problemes en l'alimentació.
Correcte.
Per tant, és com molt invalidant per la persona que la pateix, tot i que a vegades s'amaga, moltes vegades, darrere la rutina, darrere un somriure automàtic, darrere del ja em passarà, puc anar a treballar... S'amaga molt darrere de la simptomatologia, però la persona sí que sent tots aquests sentiments de falta de plaer i de connexió amb l'entorn.
Perquè ens podem com mig acostumar en aquests símptomes i...
Sí, i perquè encara hi ha molta feina que fer a nivell social sobre temes de salut mental i de trastorns mentals en general, i vinga, va, ja et passarà, o vinga, va, tots hem estat tristos, o vinga, va, però realment la persona se sent com... sota mínims, no? I com si tot fos una càrrega excessivament feixuga en el seu dia a dia.
I és veritat que hi ha diverses classificacions de la
sí,
depressió?
Sí, mira, jo m'atreviria, o no m'atreviria, sé que hi ha dues classificacions importants. Un és el grau de gravetat. Dins del grau de gravetat d'una depressió podem veure la depressió major aguda, que és realment molt invalidant, però també hi ha el tema de la distímia, que és com potser un sentiment més lleu, però de molt més llarga durada. Sí? Això ho mirem segons el grau de gravetat. I segons les causes, una depressió pot ser endògena, que és més biològica i de tipus hereditària, pot ser psicògena, que hi ha una causa social, sí, que em fa desenvolupar-la, i orgànica, quan és fruit d'altres malalties.
Val, perquè sí que és veritat que a vegades diferenciar-la de la tristesa, no? Perquè és normal que potser si ens passa alguna cosa important a la vida, tinguem sentiments de tristesa, però que no evolucionin a depressió, no? Com podem una mica diferenciar-ho?
Mira, la tristesa és una emoció dins de la gran riquesa emocional humana, com l'alegria, com la por, com la ràbia, el fàstic, la sorpresa. La tristesa és una d'elles, bé i va, té un motiu i la tristesa es mou. Sí que és veritat que quan preguntem així a la població en general, la tristesa és una de les emocions negatives. I aquí és important fer especial èmfasi en que no hi ha emocions ni negatives ni positives, sinó que totes les emocions ens donen informació d'alguna cosa. La tristesa ens dona informació de que alguna cosa està passant. És veritat que la tristesa fa molt mal quan la pateixes, causa molt dolor, però és important tenir tristesa i saber mastegar la tristesa i acceptar aquella situació. Sí? És diferent d'una depressió. La depressió és com aquesta falta de desconnexió amb el món en el que visc i aquesta falta de plaer. Sí? La tristesa té un únic motiu i va com més fluctuant. És important diferenciar-ho, perquè moltes vegades en processos de dol, al principi el que podem sentir és molta tristesa, és realment... És així i fa molt mal, però li hem de donar espai a aquesta tristesa. La tristesa el que vol és calma, sofà, manta, i no venga, arregla't i sortim de festa. No, la tristesa s'ha de pair i l'hem d'acceptar. Però és diferent d'una depressió, que és com molt més invalidant, molt més pesant i que se'ns allarga més amb el temps.
Val, que és llavors quan anem a demanar ajuda, no? Moltes vegades de persones, no? Sí. I dius, ostres, com puc diagnosticar que realment té una depressió o no? Hem d'indagar una miqueta sobre el que ha produït, no?, aquests sentiments i com han anat evolucionant, no?
I moltes vegades a les persones que estan en un estat de depressió els diem, va, anima't.
Ai, sí.
La persona no pot. No sap ni com fer-ho. I llavors també se sent culpable perquè no es pot animar, sí?
Vols tirar endavant, però no pots.
Clar, just.
No? I tot té el seu temps,
però
també.
Però al nostre voltant és molt freqüent aquestes frases, no?
Vale, vale, vale. I creus que ha augmentat la depressió en els últims anys, Teresa?
Mira, jo crec que l'OMS ens diu que una de cada quatre persones tindrà depressió al llarg de la seva vida, que és bastant. Jo crec que aquesta societat competitiva, aquesta societat en què es prima molt la immediatesa, aquestes xarxes socials en què tot és bonic, feliç, i la gent està rodejada d'amics, fa...
Xoca amb la realitat moltes vegades.
Sí, sí. Però fa que ens sentim malament, que ens sentim diferents i que no ens sentim com els altres. Cal molta psicoeducació en quant a tristesa i en quant a estat d'ànim deprimit, i és important.
Sí, a més jo penso que antigament la gent ho païa a casa i no sabien ni realment el que tenien.
No.
Ara tenim la possibilitat de donar-li un diagnòstic, no? Això et passa això i tenim remei i s'ha de tractar.
Jo crec que és molt important el missatge de no estar sol. No estàs sol i et podem ajudar.
I que la gent vingui a buscar ajuda, això és important.
Sobretot, sí.
També.
I acceptar que en moltes ocasions el cervell emmalalteix com qualsevol altre òrgan del cos, no? I perquè passa moltes vegades, no? Gent que està de baixa per un tema de depressió se sent supermalament perquè està de baixa, perquè no va treballar...
I no saps quan acabarà, no? És, bueno, quan acabaré, quan deixaré de sentir-me així?
Però, en canvi, els dic moltes vegades, si t'haguessis trencat el fèmur, estaries tranquil·lament a casa fent recuperació.
Clar.
Bueno, doncs el cervell també és un òrgan que emmalalteix i li hem de donar la importància que té.
No, ja teniu feina ja, a psicologia hi ha molta feina.
Sí, en el camp de la salut en general, no? Hi ha molta feina.
Déu-n'hi-do. Vale, i un cop ja diagnostiquem, no? O nosaltres mateixos pensem que podem patir depressió, en aquest cas doncs, hem d'anar a un centre de salut, demanar ajuda, sí. I una mica primer per fer un diagnòstic clar, que és realment el que tenim, i a partir d'aquí doncs, el que diu la Teresa, no? Hem de parar una mica, frenar, una temporada de que el nostre cervell s'habituï i a poc a poc pues, també hi ha fàrmacs també.
Hi ha fàrmacs que ajuden, sí, i en molts casos són molt necessaris i la psicoteràpia és l'altra part fonamental. Exacte. Per tirar endavant un procés de depressió que es cura, tot i que la persona estigui en un pou i no hi vegi sortida, sí que hi ha
i oi que són compatibles, el prendre un fàrmac i fer psicoteràpia són compatibles.
Sí, en molts casos jo crec que primer estaria bé provar una psicoteràpia, però si es veu que no és factible, doncs sí, els psicofàrmacs són una eina superimportant per començar a treballar. No prendre'ls com hi ha una malaltia crònica, si no és necessari, però sí per ajudar-nos a començar a treballar i avançar en el procés.
Sí. Perquè aquest psicofàrmac sí que també està demostrat que un cop els comencem a prendre hi ha possibilitat de retirar-los.
Sí,
a vegades
sobretot.
Molta gent té por de dir... És que, clar, si començo a prendre'm un fàrmac ja serà de per vida. No,
no.
Hi ha un destete que li diem que es pot anar retirant progressivament.
Sí, just, i això és important. Sí? I tu pots fer aquest destete que dius tu si l'acompanyes amb psicoteràpia i treballes tot aquest món més intern.
Correcte, això és important també, que no sempre haver de començar un fàrmac és algo dolent. No, hi ha casos i casos, i que després hi ha una fase en la que ja podem deixar de prendre aquest fàrmac
totalment.
Quan psicològicament ja hem paït una miqueta les situacions.
Sí, sí, totalment d'acord, és així.
I nosaltres com a, ja com a professionals i com a amics i com a familiars, com podem ajudar una persona que té depressió a una mica, bueno, no curar-se, però sí que a abordar aquest tema, no? Que, quines frases li podem dir, el que deies, no, no et passa res, vinga, tranquil.
Sí.
No? Que com podem acompanyar? Com podem?
Mira, jo crec que l'ideal és acompanyar sense atabalar, respectant el ritme de la persona. Està allà, ell marca el ritme, ell és el que ens dirigeix quin és el següent pas, però sobretot sense atabalar, perquè moltes vegades tenim tantes ganes que aquella persona estigui bé que el que fem és com atabalar-la. I ell necessita com el seu propi procés, no? Deixar que parli la persona tranquil·lament, sense interrompre'l, sense treure conclusions precipitades, sense intentar solucionar el problema, sinó deixem que parli, tenir paciència. És molt important el no pressionar i ajudar a promoure hàbits i rutines positius. El sortir a caminar, el tenir bons hàbits de son, el menjar saludablement. No cal moltes quantitats, però sí que aquell menjar sigui saludable, jo crec que és important.
Val, i en aquest cas, bueno, repetir que quan caldria buscar ajuda, no? Si en aquest cas creiem que podem tenir depressió, quan la tristesa és persistent, la desesperança, el cansament emocional, interfereixen en el dia a dia, també, i és recomanable sempre consultar un professional de salut mental, que dèiem, ja sigui via psicologia, via mèdica, doctor...
A través del metge de família.
Salera, exacte, per establir un diagnòstic i veure quines opcions són necessàries, si teràpies, fàrmacos, o a veure cap on tirem.
Moltes vegades... És la família la que veu
la que avisa,
aquesta
oi?
Necessitat. Sí. I moltes vegades, si aquest acompanyament es fa des del respecte i l'empatia cap a la persona malalta, el resultat és positiu. Però sí que moltes vegades és la família la que diu ara sí, ha arribat el moment de demanar ajuda.
Clar.
I potser sí que moltes vegades és aquella empanteta o aquella crossa, no?
Que et veuen malament i et diuen vinga, va, vés a agafar hora i mira tu.
Molt important.
Sí que aquí tenim el hàndicap de la sanitat pública dels tempos, no? Que
a
vegades busquem ajuda quan ja estem al límit
i
a vegades les visites en psicologia triguen uns mesos i això a vegades costa una mica de pair. Però sí que és veritat que es poden donar unes pautes per començar a fer ja un tractament
una mica
de psicologia, de psicoteràpia, per després ja amb un professional que et segueixi. No?
I també és molt important de cara a la família la psicoeducació, que és la depressió, com puc ajudar, com no puc ajudar, què puc fer, què no puc fer. Això és molt important i això sí que es pot fer en una primera visita.
I tractar l'insomni, que també és un derivat de la depressió.
Sí. L'insomni és una de les causes de la depressió, un dels símptomes de la depressió, i és molt important perquè com hem explicat altres vegades en aquí en el programa de ràdio, quan dormim el nostre cervell fa un reset i fa una regeneració que és superimportant per afrontar el dia a dia. I llavors, per això dèiem, no?, la importància dels hàbits del dormir, del menjar, d'aterrar en el cos, per ajudar a donar el tomb a tota aquesta problemàtica.
De parar, de cuidar-nos, d'escoltar-nos, i en aquell moment toca això, doncs toca això. Sí. En el futur ja dirà.
I de no sentir-nos malament si sentim determinades coses, no? Perquè a vegades de determinades emocions o sentiments, que són humans, sentir-los, però els hem de restituar, no passa res.
Exacte.
Perquè en la depressió hi ha molta culpa. De no estar bé, de la meva família no estar bé per culpa meva... De...
Sí. I culpa i pressa, no?, de voler curar-se ja.
Sí.
Vull sortir d'aquí, però no puc, no puc, no puc.
Sí. I llavors s'ha de donar temps a tot aquest procés.
Molt bé. Alguna cosa més, Teresa, a afegir?
Em sembla que ho hem dit tot, així, en versió resumida, però crec que hem dit les claus més importants i a partir d'aquí demanar ajuda i una altra vegada reiterar que no s'està sol, que no està sola i que des del CAP podem ajudar a donar el tomb a tota aquesta situació.
Molt bé, doncs moltes gràcies per les teves aportacions.
Gràcies a tu, Úrsula.
Fins la propera.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
Adéu.
Bye. day in winter or spring. Cook our thoughts on a fire when the flames are burning high. Ay, ay, ay. Let's seek our thoughts, long onions like shallots. Let's seek our thoughts, long onions like shallots. A lunchtime party, let's get dirty in the open air.
I al gener arriba l'època de calçots que venen de la zona de Valls, com bé sabeu, al camp. La tradició sembla que va començar al segle XIX, quan un pagès va provar de coure cebes tendres al foc. Amb el temps es van popularitzar i avui dia la calçotada és una festa arrelada sobretot a Tarragona i a les comarques properes, tot i que, òbviament, s'ha escampat arreu de Catalunya també aquí. La fórmula tradicional és ben senzilla, com molts ja sabeu, és calçar els brots tendres de la ceba blanca, es cou... coure'ls a la brasa fins que quedin ben negres per fora, després s'emboliquen en paper perquè s'acabin de coure, i menjant, pelant la capa exterior cremada i suquejant-los en salsa de romesco i cap a la boca. Però avui, l'Ada Parellada ens explicarà tres receptes de calçots alternatives a la típica calçotada popular.
Tres receptes amb calçots que no són una calçotada. Croquetes de calçots i pernil. Piquem els calçots i els coem amb la mantega a foc baix fins que agafin un pèl de color. Afegim la farina i esperem que enrosseixi. I aboquem tota la llet. Posem sal, pebre i nou moscada. Anem remenant fins que veiem que fa blup, 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 blup. Retirem del foc, afegim el pernil picat, ho tapem a pell amb paper film o paper de forn un parell o tres d'hores a la nevera. Anem posant cullerades sobre un plat amb farina, fem boletes, ho passem a ou batut i després a panko. I fregim i suquem amb salsa romesco i a menjar. Calçots gratinats amb espinacs. Netegem bé els calçots i tallem la part verda. Bullim la part blanca amb sal. 5 minuts. El reservem. A la mateixa aigua bullim la part verda durant 5 minuts més. Reservem. Aprofitem aquesta mateixa aigua per bullir els espinacs fins que trenquin el bull. Volem reservar l'aigua i reservem. Triturem la part verda dels calçots amb part de l'aigua de bullir. Fem una beixamel. Fonem la mantega, afegim la farina, enrossim i amb un colador passem el triturat a les parts verdes del calçot. Salem, pebrem, nou moscada. Anem remenant fins que qualli a la base de la safata que pugui anar al forn. Posem de beixamel els espinacs, salsa romesco, la part blanca del calçot bullida, napem amb beixamel de calçot, formatge i al forn fins que gratini. Truita de calçots i botifarra d'ou. Amb una safata de forn posem els calçots alineats tallant la part més verda i els coem durant 20-30 minuts a 180 graus. Els emboliquem en paper de diari i deixem que acabi la cocció. Quan ja es puguin tocar sense cremar-nos, els traiem la camisa, els tallem, els saltem fins que agafen color. I afegim la rúcula i quan veiem que comença a cedir, ja ho tindrem a punt. Batem uns ous i posem els calçots amb la rúcula, dues cullerades de romesco i la botifarra d'ou. Salpebrem, esperem que qualli i el plat.
Ser com un infant que dones el teu cor els dies que vindran, perdut i sense nord, mirall de coses velles. Em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. Em dius que el nostre amor només era el primer, que un altre braç més fort t'abraçarà més bé, a punt de ser record, claror de flor collida. Em dius que el nostre amor no sap trobar la vida. Em dius que plori si vull plorar. Em dius que mori fins a demà. No pots comprendre com un dolor dura per sempre quan es fa cançó. Em dius que el nostre amor era un ocell ferit, tremolant el teu cor, somiant el meu pit. Amiga de l'amor, camí de vela blanca, la llum del nostre amor és una flor que es tanca.
Marillum Torres, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Pues mira, molt bé.
Avui no anem a la cuina?
No.
Què farem avui?
Avui no penso ni fregar un plat.
Carai, tu, bueno, tampoc menjarem, per això.
Avui vaig a parlar de dones.
Molt bé.
I he agafat una que volia volar. Perquè m'ha excitat la idea aquesta d'una dona que volia volar i que va ser la primera, la primera dona catalana que va aconseguir tenir el títol de pilot. Mira, es deia... bueno, ella volia que li diguessin Maria Josep Colomer i Luque, però tothom familiarment li deia Mari Pepi, Pepita, Pepa, i a ella no li agradava, però jo doncs la respectaré i li diré Maria Josep. Va néixer un 31 del mes de març de 1913. Va morir el 2004. Va morir a Anglaterra, però en acabat l'han portat cap aquí, està a Reus, enterrada les seus cendres. Bé, era una nena que tenia els somnis posats al cel. Ella, al moment que tenia un moment, estava al jardí mirant el cel, passar els avions. Vivia a Sabadell. El seu pare era un fabricant de teixits, la seva mare era una mestra, la seva mare doncs, es deia Maria Encarnación Luque i treballava a l'escola, i ella va ser molt ben educada. Anava a una escola de molt prestigi que la dirigia una senyora francesa i que es deia Institut de Cultura, i ella es deia Francesca Bonmaison. I allà va fer tots els estudis, però moltes vegades no hi entrava a l'escola. No diria on anava. Doncs anava al Prat, corrents i corrents i corrents cap al Prat, a veure passar els avions i a controlar-los i a prendre els noms i saber tot allò de què anava. Bé, un dia que estava sola a casa seva va dir, jo això de volar ho tinc de provar. I es va enfilar a la barana del balcó de casa seva. Eren dos pisos. Ella va dir, això no és difícil. A veure, hi ha unes torretes que les veig, veig les plantes, el jardí ho veig tot, això és un saltet. I se'n va anar a buscar el paraigues de son pare, que era un paraigues gros, ferm, amb un puesto ben important per agafar-se, que feia el mànec del paraigues feia una bona figura que allà es podia agafar, i diu, si encongejo les cames i les poso ben ficades dintre del paraigues, al saltar, quedaré dintre del paraigues pràcticament i no passarà res. I fet i dit, va saltar. Però sí que va passar. Es va trencar les dues cames. La seva mare, la mestra, ja saps que les mestres renyen molt, sempre estan renyant, és la seva feina. Bé, es va enfadar, però moltíssim amb ella, i amb la seva mania de mirar el cel, de mirar els núvols, de mirar els avions... I li va dir, tot això queda prohibit. Bé, van passar els anys, però ella continuava escapant sempre que podia. I un dia uns amics, quan tenia ella 16 anys, la van anar a portar un viatge amb avioneta. Bueno, allà ho va veure, clar, que allò comparat amb el paraigua no tenia res a veure. Allò era luxe. Va pujar, baixar amb l'avioneta. El pilot va disfrutar amb ella perquè va veure el bé que s'ho passava. I ho va explicar al seu pare. I el seu pare li va dir, la teva mare no entrarà per aquí, eh? La teva mare, tu què et dirà la teva mare? I diu, la meva mare dirà, tu has vist alguna dona que faci això? I jo li diré que no. I ja s'haurà acabat la conversa, que és el que passa sempre. I el seu pare li va dir, bé, saps què? Com que el pare té calarons, et pagarà uns cursets, tu no diguis res a la mare, ves fent... El pare va pensar, no, tampoc no farà gran cosa. En tres dies ja estarà. Però què va? Es va aplicar tant i tant i tant i tant que a pesar de tots els problemes dels professors que amb una dona no ho veien clar i a pesar de tots els problemes li van donar tot el títol. Ho va provar tot. Es veu que mai en sa vida havia estudiat tant. Ho va treure tot de cop. I tot de cop el 19 de gener del 31, doncs va sortir a l'avantguàrdia. I la seva mare la va veure en foto. La seva mare no s'ho podia creure, deia, sí, sí, és la meva nena, la primera dona pilot de Catalunya, jo sense saber res. És ella, és ella. Bé, va tenir d'empassar-s'ho i van estar esperant que la nena no fes res amb aquest títol. Però la nena tenia cèntims, però no li importava això. Ella el que volia era volar. I la jove pilot es va convertir en una celebritat, tothom li va fer fotos i es va dedicar a portar mercaderies d'aquí cap allà, d'un poble a l'altre poble. Tot arreu que hi havia un lloc d'on pogués aterrissar, estava ella portant coses. A més, feia vols de passeig, pujava la gent a passejar. A més, feia classes amb pilots que volien aprendre. I, a més, repartia propaganda. I es posava a la cua de l'avioneta una propaganda que arrossegava pel cel i disfrutava per les platges i per tot arreu passejant amb la seva avioneta. Bé, però va arribar una època dolenta, tots ho sabem, la Guerra Civil, i la van ocupar. La República la va cridar i ella no en tenia de política ni de res, però va veure que era útil. I això què va fer? Doncs ajudar amb els altres pilots i a moltes persones a sortir del país. Diu que hi havia dies que anava 3 cops a França a portar gent que fugia i a buscar ferits i tornar-los cap a casa i coses així. Això va fer que Queipo de Llano, un golpista que tots recordem, els que tenim una edat el recordem el seu nom perquè era molt anomenat en aquella època, li agafés una tírria. Perquè és que, a més, resulta sí que el ser dona, doncs, era una cosa que cridava l'atenció i els republicans ho feien servir com a propaganda. Fins i tot les nostres dones ja volen. Era una cosa, doncs. I el Queipo de Llano va dir que anava per ella. Quan es va acabar la guerra, va fugir, perquè sabia que una de les primeres persones que rebaria o estaria ella en una llista o altra i l'anirien a buscar. I se'n va anar a Anglaterra amb el seu marit. El seu marit es deia Josep Carreras i també era aviador, un amic seu. Se'n va anar cap a Anglaterra. Allà, Churchill va donar feina al marit. Un ministeri de la guerra de Churchill, es deia així, aquest lloc. Li van donar feina i ella llavors ja es va quedar a casa a cuidar fills i a fer de mestressa i ja va volar més poquet. I, a més, ja per necessitat. I va morir a Anglaterra a l'edat de 91 anys. Però, encabat, la van portar aquí i ha d'estar a Reus. I vet aquí la història d'una dona que la història li va negar protagonisme, però avui li tornem a donar.
Molt bé, Marillum. Això està molt bé. Aquesta secció la farem fixa.
Sí.
Què et sembla?
Sí, buscaré una altra dona.
Doncs va, la setmana que ve, una altra història.
Ara estem de moda.
Ah, que sí. Ara i sempre. Gràcies, Marillum.
De res. Bon dia.
Bon dia. I amb aquesta música animada acabem el programa aquí. Us deixem de seguida amb l'actualitat de la biblioteca i us esperem amb les vostres trucades i les vostres cançons al programa La Música Ets Tu, d'en Joan Vallès. Fins ara!
Yeah. de repente me sucedió. Lo quita loca me pone mal. Cuando se muere la nana, la más linda que he visto yo.
Oients de Ràdio Piera, sóc la Cília de la Biblioteca i avui us explico tot el que us hem preparat per aquests dies. Demà, a les 4 de la tarda, torna el taller de macramé organitzat pel Banc del Temps i a 6:45 de la tarda tindrem una nova sessió del Club Llibres Vibrants, conduït per la Lola Casanovas Pla, amb la participació de Jaume Creus, autor de Les Experteses. Parlarem amb ell sobre aquest recull de relats eròtics que exploren el desig i la sexualitat des de mirades diverses i sense tabús. I dimarts, a les 6 de la tarda, estrenem al Club d'Escacs amb Joan Raya, també del Banc del Temps, una activitat mensual oberta a tothom qui vulgui aprendre o perfeccionar el seu joc, amb inscripcions al WhatsApp 623 190 522. Dimecres, a les 5 de la tarda, els més petits seran els protagonistes de l'Espai Montessori, amb Desconnecta, un espai de joc i descobriment per a infants de fins a 3 anys i les seves famílies, basat en la pedagogia Montessori i pensat per potenciar la curiositat i l'autonomia dels més menuts. I dijous al matí farem una activitat dins del Pla Educatiu d'Entorn, pensada per a les escoles de Piera, i participaran la Piària, el Creixà, els Herois del Bruc i l'Institut Escola Piera. Serà el Foment i comptarem amb l'escriptor Oriol Canosa, que des de fa molts anys ens acompanya presentant aquesta trobada amb els alumnes. És una proposta que fem conjuntament amb les escoles per seguir fomentant la lectura entre els més joves. I acabarem divendres a 6:45 de la tarda amb una presentació molt especial, Can Fontanelles, la història d'un país a través de la seva gent, amb Mònica Morros, Esther Serra i Antoni Escudero, amb la col·laboració d'Òmnium Anoia, redescobrint les vivències del nostre poble a partir de la memòria. Recordeu que per a qualsevol consulta ens podeu escriure al WhatsApp 608-917-920. Com sempre, ja esteu tots convidats. Us esperem per compartir cultura, conversa i bons moments. Fins la setmana que ve, aquí, a Ràdio Piera.